La Caravana, un programa sobre rodes.
7 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda, és moment d'engegar de nou la nostra caravana per deixar-hi pujar una de les actrius més reconegudes del nostre territori, Vicky Peña Núria.
De pares actors, la carrera de la nostra convidada d'avui abasta cinema, televisió i teatre, on va debutar l'any 1974. Entre els muntatges teatrals que podem trobar en el seu currículum hem de destacar El temps i els Conway, Un tramvia anomenat Desig i Àngels Amèrica. Pel que fa a la gran pantalla, ha treballat sota la direcció de noms tan reconeguts com els de Vicente Aranda, Ventura Pons, Benito Zambrano i Clara Roquet. I si ens fixem en la petita pantalla, ha fet aparicions en sèries com Manolito Gafotas, Plats Bruts, Nit i Dia, i també la minissèrie dirigida per Sílvia Munt, Vida Privada. Una llarga i exitosa carrera que l'ha fet mereixedora de fins a 4 premis Max de les Arts Escèniques com a actriu protagonista, 2 premis Butaca, el Premi Nacional de Teatre el 2009, la Creu de Sant Jordi el 2014 i el 2021 el Premi Ràdio Nacional Sant Jordi de Cinema. Avui, lluny de retirar-se dels escenaris, Vicky Peña s'asseu als micròfons de la caravana de Ràdio Estel per presentar-nos l'obra La Isla de l'Aire, una història d'una família de 5 dones que en un moment de dol les posarà cara a cara amb la veritat i els secrets que s'amaguen. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja tenim amb nosaltres a una de les seves màximes protagonistes, l'actriu Vicky Peña.
De veritat que és un plaer avui saludar Vicky Peña. Què tal? Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda. Molt bé, molt bé.
Ara en parlarem de l'obra La Isla de l'Aire, però clar, tenim Vicky Peña als nostres estudis i després d'un petit tas de la llarga trajectòria que ens ha posat sobre la taula la Núria, se'm fa difícil no preguntar-te una mica sobre la teva carrera, Vicky. El 1974, ho deia la Núria, t'endinses en el món de la interpretació. Com ho recordes, allò? Com ho recordes, els teus inicis?
Oh, com una meravella. Vaig tenir la sort de poder fer el meritoriatge, que es deia aleshores, que era com un aprenentatge, a les ordres del director Esteve Polls, que era un magnífic director, molt exigent però molt carinyós, i el fet de poder trepitjar un escenari va ser meravellós. Jo no ho sabia que volia ser actriu.
No?
No, jo volia...
No et venia marcat des de casa?
Es veu que sí que em venia marcat, perquè mira on soc, però de fet vaig fer la carrera d'infermeria i vaig treballar com a infermera molt de temps. I el constatar que sí, que volia ser actriu, i veure que podia ser-ho, i que disfrutava tant damunt d'un escenari, va ser un goig com... Ai, el que tinc per davant, quin gust, quin camí tan bonic. I vaig començar fent coses molt petites, naturalment, però va ser fantàstic. Tots els meus començaments van ser fantàstics. Aquests com a aprenent, i després ja... D'una altra manera, vaig fer un altre aprenentatge al Saló Diana, que va ser un centre autogestionari que va haver-hi l'any 77 i 78, al carrer Sant Pau. I allà vaig fer de tot, posar focus, treure cadires, maquillar, vestir, també d'actriu. I allà vaig fer una mili, diguéssim. Mm. També van ser els meus començaments. Temps meravellosos, plens d'il·lusió, plens d'aventura, de dubtes també, i de moments d'inseguretat, però magnífics.
Clar, et preguntava si et venia a mercat de casa, perquè no és... No deu ser fàcil, no?, dedicar-se a la mateixa professió que els teus pares, Montserrat Carulla, Felip Peña... T'han comparat una vegada amb ells? I si és així, t'ha molestat alguna vegada?
No sé si m'han comparat o no. Si ho haguessin fet, no em molestaria mai, perquè d'alguna manera és lògic que... és lògic, és normal tenint-los tan a prop, però en tot cas jo em sento molt, molt privilegiada pel fet d'haver-los vist treballar ells, i l'amor amb què tractaven la seva feina i amb què transitaven per ella, i la seva responsabilitat i la seva alegria i la seva dignitat fent interpretant.
Precisament jo recordo, Vicky, amb tant dolor com tendresa i carinyo, com vam dir des d'aquesta casa que ens deixava Montserrat Carulla, una altra de les grans del nostre país. Què ha significat Montserrat Carulla pel món del teatre?
Jo crec que molt. Va ser una actriu que va tenir una carrera llarguíssima. Va ser molt versàtil, va començar treballant al Romea, a la companyia, no em recordo com se deia, a les ordres de... Bueno, la va convidar a treballar Josep Maria de Sagarra, va debutar en una obra d'ell, ara mateix no recordo quin era el director, Després va estar treballant amb Joan Capri, fent teatre català d'una manera molt, molt carinyosa i molt seriosa i amb molta consciència. Va passar per Madrid pels Teatros Nacionales l'any 64 i 65, fent gran teatre. D'alguna manera va deixar aquella prometedora carrera per estar una mica amb la família que vivíem aquí a Barcelona, i ella se sentia molt catalana i se sentia millor vivint aquí, tot i que a Madrid va deixar grans amics i molts admiradors i molt bon record. I després ha continuat fent teatre aquí a Catalunya, papers molt diversos, sempre... hi ha molta gent jove que me'n parla. Oi, la teva mare, que era fantàstica, que era divertida i que era reivindicativa i que era... I m'ho diuen com amb un orgull de que algú que els havia ensenyat moltes coses, no? No només com a actriu, sinó d'actitud davant de la professió, de no deixar-se trepitjar de vegades, de saber donar un cop de puny a la taula en un moment donat. I és molt estimada. I després, doncs, clar, va passar per Televisió de Catalunya, va ser la iaia de Catalunya durant molt de temps, ha fet incursions al cinema des de la pel·lícula Surcos de Nieves Conde, una pel·lícula mítica i meravellosa, l'any 51 o 52, fins, jo què sé, l'Orfanato, i tantes i tantes coses magnífiques que ha fet. Una actriu molt completa i una dona compromesa i molt estimada, molt, molt estimada.
Aprofito que ara em parlaves de Madrid, també, Vicky, perquè jo recordo unes èpoques que Madrid centralitzava molt la cultura com a capitalitat, no? I molts dels actors i les actrius de casa nostra acabaven treballant a Madrid. Això encara passa? Hi ha cert èxode?
Sí, 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 n'hi ha. A veure, és que, clar, a Madrid hi ha molta més oferta de treball. Ja només el que són els teatres oficials n'hi ha molts més. Les sèries de televisió, el cinema... Allà es treballa molt més, i aleshores, doncs, hi ha vegades que un es veu, diguéssim, obligat a anar-se'n a viure allà per veure, trobar feina, o hi ha vegades que et criden des d'allà per oferir-te una feina, i si és una feina que t'interessa i que t'agrada, doncs te n'hi vas, esclar. És lògic que sigui així, d'alguna manera. I aquí hem tingut moments, diguéssim, de molta creativitat i de molt de que hi ha hagut indústria cinematogràfica, que hi ha hagut producció teatral, però sempre és més limitat. És en el sentit de número, diguéssim, no de qualitat, però en el sentit d'oportunitats de feina, doncs és diferent, sí.
Si seguim comentant la teva trajectòria, també durant un temps vas endinsar-te en el món del teatre musical, vas fer Golfos de Roma, has estat a Little Night Music, entre altres, també al món de l'òpera, amb Bernard Alba o La Fill du Regiment. L'última aparició en aquest gènere teatral també ha estat La Sarsuela a la Tavernera del Puerto. Des del punt de vista del gènere, el gènere teatral musical deu ser una miqueta més complicat, o molt més complicat, que el normal, però a la vegada es fa estimar molt, no?
Sí. De fet, jo vaig... La primera cosa que vaig fer... clar, quan es diu musical, sona...
Sona Broadway, no té per què.
Sí, sona aquest gènere, diguéssim, que n'hi ha d'estupendes, però n'hi ha que no. I, bueno, el teatre musical és teatre. Bàsicament és teatre, igual que l'òpera també ho és, o la sarsuela. Però bé, parlant, cenyint-nos al teatre musical, jo vaig començar, el primer que vaig fer va ser l'òpera de Tres Rals de Kurt Weill i Bertolt Brecht. Vull dir, vaig començar per Todo lo Alto.
Exacte,
déu-n'hi-do. En un personatge de més, la Polly Pitchum, que aquí es deia Paula Pic, en la versió que va fer Feliu Formosa, un personatge meravellós, però amb unes exigències vocals i tonals... molt, molt altes, molt grans. Va ser una meravella poder treballar en aquell musical, que va dirigir musicalment el Joan Albert Amargós, i escènicament el Mario Gas. Allà vam debutar amb el Constantino Romero, que feia el personatge, el protagonista, i després n'he fet diversos. He fet Guys and Dolls, he fet quatre Sondheims, i he fet més coses, i després esporàdicament aquestes aparicions que has mencionat en La Fille du Regiment i a la Bernard Alba i a la Zarzuela, la Tavernera del Puerto, que m'ho he passat molt bé, molt bé, fent un personatge, una sardinera vella, borratxa i estripada al costat del Pep Molina, que era el meu company, i teníem un duo fantàstic, Ai, pobre de mi, mi vieja está borracha, que és molt divertit i també molt difícil, perquè hi ha un moment que no saps si t'ofegaràs, si podràs continuar cantant, perquè no té lloc on respirar. Això també Sondheim també ho té. Hi ha moments que dius, jo en respiro jo aquí. Si a més he de fer un gesto i he de pujar una escala i he de... sí, però és un gènere meravellós perquè també et permet una expressivitat molt més ampla. Però és complicat, és complicat.
Clar, quan rebíem ara Vicky Peña als estudis de Ràdio Estel, li deia, és un plaer parlar amb ella, la gent que estimem el teatre, sabem que és una de les grans dames del teatre català. Et molesta el títol de dama del teatre català, això?
Jo com no m'hi veig, em xoca, diguéssim, però ho trobo molt bonic i m'encanta que ho digueu. Si és així, estupendo, i si no, allà vosaltres.
Ho dic perquè t'avalen, a més de tota la teva feina i la teva llarga trajectòria, t'avalen... Ara ens ho deia la Núria, 4 premis Max, 2 premis Butaca, Premi Nacional de Teatre, el Premi Gaudí a la millor interpretació femenina secundària el 2012, una Creu de Sant Jordi el 2014. Què signifiquen per tu tots aquests reconeixements?
Home, són una empenta, són un recolzament, un cop a l'esquena, i al mateix temps són una responsabilitat. Diuen, a veure, ara m'han donat això, doncs ho he de fer bé, no puc anar patinant així alegrement. Són una alegria, la veritat, són un reconeixement que s'aprecia molt i que jo disfruto molt. No em crec res, perquè la feina és el que és el premi, el poder anar treballant i que et continuïn cridant i poder-te sentir en contacte i en comunicació amb els teus companys i les teves companyes i poder tenir el gust de que el públic t'escolti, de que vingui a veure't. Aquest és el veritable premi, però ja et dic, sempre és un al·licient per treballar i també una responsabilitat.
Ara em deies, Vicky, no em crec res, però, ostres, per sortir a un escenari de la manera que ho fas i amb la força que ho has fet sempre, una mica d'ego s'ha de tenir, no?
No és una qüestió d'ego, crec jo, eh? A veure, hi ha d'haver una seguretat en tu mateix pel que fa a les teves capacitats de treball o de feina, però no crec que sigui qüestió d'ego, potser sí, no ho sé, però jo he vist gent que és en la vida molt, molt insegura o que no diries mai que tenen ego i damunt de l'escenari tenen una capacitat molt important. Crec que és una altra cosa, que no sabria definir-te. Has de tenir fe en tu mateix, és clar, i has d'estar convençut del que fas, però per això, sobretot quan es fa teatre, que és un procés meravellós perquè et permet unes setmanes d'assaig, que és diferent de treballar en audiovisual, que tot és molt més instantani i més immediat. Però en teatre tens un procés en el qual vas prenent possessió del personatge o el personatge possessió de tu, no a soles, sinó en conjunt amb els teus companys. Es va establint un terreny de joc, es va establint un... no sé com dir-ho, una tela en la qual cadascú va aportant lo seu. I és una feina que, a més, està dirigida o capitanejada per un director, que és el que enfoca tant estilística com temàticament. Tens un text on recolzar-te. Vull dir, no és un procés de golatria o de construir, de vestir una personalitat única i pròpia. Està sempre al servei de... Els actors som intèrprets i el que fem és traspassar d'una època a una altra, d'un país a un altre, d'una personalitat a una altra, fer-la entendre al públic perquè sigui el públic el que finalment metabolitzi tot allò i ho posi en el lloc de la seva ànima que li correspongui. Cada espectador, o de la seva ment, cada espectador ho deu posar en un lloc diferent. Però jo no crec que sigui un procés així egolàtric. Em penso que no, vaja.
De tots els premis que anomenàvem ara, no n'he anomenat dos, perquè dues vegades has estat nominada als Premis Goya. Se t'ha quedat una mica l'espineta del Goya?
No, la veritat és que no. Sempre... Em sorprèn, quan em nominen em sorprèn, dic, però mira. I en dues vegades van donar els Goya a altres actrius que feien unes feines esplèndides sense... I no soc ni gens envejosa ni rancuniosa, sempre m'alegro del triomf o de les coses bones que els hi passen a les companyes i sempre he pensat, doncs, que s'ha valorat més l'altre i no... També està nominat, també, d'alguna manera, i et dona un subidon, no? Et dona una alegria.
Ara sí, va, parlem d'aquesta obra que estàs representant al Teatre Romea, La Isla de l'Aire. Si anem a veure La Isla de l'Aire, què veurem?
Ai, no ho sé, això ho hauries de dir tu, que l'has vist. Jo diria que és un text teatral estrany, diferent, perquè té una...
Té un punt d'estrany, eh?
Sí, té un origen, per una part, en una novel·la, del mateix Alejandro Palomas, La isla de l'aire, que forma part de la seva trilogia, El tiempo que nos une, però és veritat que hi ha moltes obres que provenen de la literatura escrita i passen al teatre, no? Però aquesta té una manera d'estar construïda, una mica com de puzzle, va deixant... Jo no ho sé, clar, perquè no l'he vista. És la impressió que tinc des de dintre i potser també és la impressió que vaig tenir quan la vaig llegir per primera vegada. Des d'aleshores han passat moltes coses i el meu punt de vista pot estar mediatitzat, no? Però crec que va deixant com taques de colors que l'espectador al començament no acaba de situar, per dir-ho així, i finalment tot allò composa un quadre, una harmonia, una imatge que va agafant relleu i va agafant visibilitat i finalment deixa una impressió. És una obra que entra per un altre lloc diferent de... de com entren normalment les obres de teatre, però no estic molt capacitada per explicar-te com és ni què veurem.
Com has treballat tota aquesta nova estranyesa d'una obra de teatre?
Amb dificultat, perquè el personatge que jo interpreto és un personatge del qual no se sap què li passa fins ben entrada la funció, no? Tot i que ella té un parell de soliloquis en els quals parla, però és tot com una mica abstracte. Va deixant senyals i l'espectador després les va articulant, els hi va passant el fil i al final acaba veient un collaret. Però és un personatge que m'ha resultat difícil, certament. Naturalment, la companyia de les altres actrius i el que es diu el text sobre el meu personatge, doncs, també ajuda molt, no? Li dona molta substància. Ho he enfocat, doncs, en feina, en esforç, en dubtes, i finalment, quan ja veus què hi ha o com serà la cosa quan ja falten pocs dies per estrenar, doncs, vinga, de cap, a tirar-t'hi de cap i apretant i que tot tiri endavant.
Ara em deies, explica-la tu que l'has vist, però m'ha agradat molt que diguessis això que va deixant taquetes, perquè sí que és veritat que és una obra que abarca moltíssims temes més enllà de la família, com el matriarcat, la traïció, l'amor, la fortalesa, la debilitat, els secrets, no?
Sí.
Et dona com píndores, no?
Sí.
De cadascuna d'aquestes problemàtiques.
Sí.
No?
I també la solitud... Mm-hmm. I també el dolor, i també el poder de la paraula i de la comunicació, i el poder del riure, també, de vegades, no? Però tot això d'una manera molt evanescent, eh? No gens concreta, ni gens... I de la complicitat. Jo crec que la complicitat entre aquestes dones, que estan cadascuna sola a la seva manera i amb dolor per una cosa o per una altra, però que, en canvi, tenen una vida així, quotidiana, que podria semblar normal, i com això l'autor ho visualitza d'una manera que el públic molt sovint riu, perquè el personatge central, que és aquesta àvia que representa la Núria Espert, que és una dona que de vegades té fugides de cap i que és una deslenguada, diguéssim, i és una impertinent i de vegades és cruel, però té unes sortides de bombero tan veritables i tan certes que desperten el carinyo i el riure del públic d'una manera extraordinària, no? I, bueno, aquesta manera de treballar entre totes i de ser els diferents personatges, doncs ens ha donat molt d'ànim, i la direcció del Mario, naturalment, i ens ha empès endavant per tirar endavant aquesta obra tan curiosa.
Com és treballar al costat de Núria Espert?
Puf, un luxe. Realment és tan extraordinària. Allò que es diu de vegades que la gran gent, les persones importants, són molt senzilles i que fan pocs escarafalls i hi ha poc rebombori. En el cas de la Núria és molt visible. Té una manera de treballar seriosa, petita, conscient. És molt, molt, molt treballadora, estudiant, fent, dient, provant. No es cansa d'assajar, de fer, de repetir. Li agrada tant la seva feina que resulta tot un exemple i tot un plaer veure-la treballar. I després estar en escena amb ella, doncs, és estupendo, perquè, clar, té tanta experiència atresorada, aquesta dona, ja porta el sac, porta la motxilla tan plena d'experiències i de coses, que és teatre pur, és teatre en essència, i es disfruta molt, és molt bona companya, molt ràpida, si hi ha qualsevol incident, si hi ha qualsevol cosa, té molta cintura, de seguida reacciona, vull dir, no es deixa abatre per una cosa que pugui ser un accident, no, de seguida toreja l'incident i ho fa, és magnífic, és estupendo. La veritat és que estem les cinc, la Núria, la Teresa Vallicrosa, la Candela Serrat i la Miranda Gas, uh-huh, estem molt compenetrades i ens ho passem molt bé, estem contentes cada dia de fer la
família?
Funció. Sí. D'alguna manera, una mica ja ho érem.
Bueno, amb alguns ho sou.
Amb alguns ho som, sí, efectivament. Amb la Miranda, que és filla del Mario i meva, doncs ho som. Però amb la Candela Serrat, la meva filla Miranda ja hi havia treballat, també dirigida pel Mario, amb una funció que es deia Humans, que també havien fet al Teatre Romea. Jo amb la Candela he treballat en una sèrie de televisió que es deia Seis Hermanes. Amb la Teresa Vallicrosa, Piula, he treballat moltíssimes vegades. Som molt amigues, companyes de moltes coses, des de Dancing l'any 88. Tenim molta vida en comú i ens entenem molt bé. I finalment amb la Núria, que jo només hi havia treballat l'any 80 o 81, fent una substitució a Doña Rosita la Soltera, hi vaig estar uns quants mesos, però a la Núria l'he anat seguint i l'he anat veient molt freqüentment i l'aprecio molt perquè el Mario l'ha dirigit en diverses ocasions i jo l'admiro molt i sempre que puc l'he anat a veure. D'alguna manera ja érem una mica clan, diguéssim, uh-huh, o sigui que al donar-nos l'excusa de ser família de veritat, doncs ens hi hem apuntat ràpidament.
Bé, com ho pregunto jo això ara. Una de les coses més boniques d'ahir, i jo suposo que deu passar cada funció, és que al final de la funció, la gent us aplaudeix molt a tots, però és evident, jo crec que és molt evident, que la gent es posa molt de peu, aplaudeix molt a la gran Núria Espert perquè es va dir el que es va dir, que és que deixava el món dels escenaris. Avui a Cadena Ser s'ha anunciat que això no acaba de ser ben bé així, que no deixarà del tot els escenaris, però tu creus que hi hagi hagut aquesta polèmica, ha perjudicat en algun punt l'obra?
No, en absolut. A veure, abans de que sortís aquesta entrevista que tu dius en la que ella deia que deixava els escenaris, ja passava això. O sigui, nosaltres saludem totes juntes i hi ha un moment que la deixem a ella al davant i nosaltres ens retirem i allà el teatre s'enfonsa. Això va passar des del primer dia, que ella no havia dit res. O sigui, això és un fenomen. La gent ve a veure la Núria Espert, ve a veure l'obra i ens ve a veure totes, naturalment, però vull dir, ve d'una manera especial a veure aquest fenomen, aquesta gran actriu, aquesta història viva del teatre que és la Núria Espert. I la Núria Espert és que transmet alguna cosa, té una cosa de hechicera teatral. Aleshores, quan va sortir aquella entrevista, que jo tinc, no l'he vista o no l'he sentida, però tinc la impressió que va ser mal interpretada.
Primer, jo crec que sí, perquè ella sí. No diu deixaré l'escenari,
no.
Ella diu deixaré d'acceptar propostes.
Sí, i a part diu, amb aquesta funció que acabem aquí el 14 de maig, semblava que la funció s'acabava aquí. No, després hi ha tota una gira,
gira
i ella ho sap, i després al desembre anem a Madrid.
I a Astúries, si no m'equivoco, també.
El primer vol és Astúries, sí, però després hi ha moltíssima cosa. I després de Madrid encara hi ha més coses. I, clar, això ha despertat potser curiositat, però jo estic segura que la gent no ve al teatre ni l'aplaudeix perquè hagi dit o hagi deixat de dir això. Avui o ahir, a l'entrevista que li va fer la Rosa Badia a la SER, la Núria va dir que, de moment, aquesta obra té un recorregut tan llarg que no vol ni pensar en acceptar, no pot pensar en acceptar altres propostes perquè realment tenim molta gira per davant. Com s'hagi jugat tot aquest tema per part de la premsa, els titulars ja són figues d'un altre paner. Però la gent ve a veure la funció i ve a veure la Núria, més enllà d'això que tu dius que podria tenir un punt morbós, no?, d'alguna manera. No.
Vicky, si t'ho pregunto així en general, jo crec que t'ho poso molt difícil, per tant t'ho posaré en el teu cas particular. Tu has pensat algun moment en deixar-ho?
No.
No, eh?
No.
Va per llarg, eh?
Mentre pugui. Si la memòria m'acompanya, si el físic em permet tenir la soltura que demana un escenari, perquè en un escenari has de tenir unes certes capacitats físiques. I si al públic li interessa encara el que jo pugui oferir-los, no, jo no. En absolut, m'agrada molt la meva feina. Em dona molta vida, em fa créixer, em fa sentir en camí, em sento útil socialment. No, avui per avui no tinc pensat retirar-me.
T'ho deia abans, quan entraves a l'estudi, et deia potser que ja calia una obra amb 5 donasses de l'escenari, i em deies, jo no fa tant, em vaig fer una, i recordava jo que la trena també s'havia fet amb dones només, però tot i així falta, no?, explicar l'altra meitat de la història, també des del món de l'escenari.
Sí, segurament, sí. Home, n'hi ha moltes en les quals conviuen homes i dones, interactuen homes i dones, obres en les... Normalment sempre hi ha papers masculins i femenins, però quan hi ha una obra en la que tots són homes, ningú ho troba curiós. En canvi, quan hi ha una obra en la que són dones, com per exemple aquesta que et deia jo que havia fet, i només jo vaig escapar-ne, de la Caril Churchill, que vam fer al Teatre Lliure de Montjuïc, dirigides per Magda Puyo, érem 4 dones també, i aportàvem una visió de la vida també força especial, perquè era una obra estranya, misteriosa, que no se sabia si era post-apocalíptica o què passava. I realment el punt de vista de dones soles sempre sorprèn. Té un tipus de textura diferent, jo crec. A la gent li xoca, per una banda, veure dones soles, però deu haver-hi alguna cosa més. El que deu ressonar deu ser diferent i deu despertar una nota diferent dintre dels nostres intel·lectes o de les nostres ànimes.
Dèiem, aquesta obra, La isla de l'aire, que podeu veure al Teatre Romea, i veiem també diferents visions de la vida entre diferents generacions. També s'hi veu reflectit en la manera de veure i viure el teatre?
Perdó, no t'he entès.
Que hi hagi diferents generacions actuant en una mateixa obra, també es veu des de fora l'escenari, en la manera de viure el teatre?
No sé ben bé què vols dir, però en moltíssimes obres, ara ja no, perquè és tan lamentable, es fan obres amb molt pocs intèrprets. Però temps enrere, quan jo vaig començar, per exemple, les obres hi havia un repartiment molt ampli i sempre hi havia gent gran, gent de mitjana edat i gent jove, perquè d'alguna manera el teatre és un reflexe de la vida i a la vida convivim totes les generacions. Ara tinc la impressió, sobretot amb aquesta tendència que hi ha per part de, sobretot dels teatres públics, de fer noves tendències, que es diu, noves dramatúrgies, tinc una mica la sensació de que les generacions mitjanes i joves es miren una mica al melic. En general, tampoc puc generalitzar, però veig molt sovint obres en les que només hi ha 3 o 4 intèrprets i els 3 o 4 són de la mateixa edat, generalment molt joves. Aquí a mi em queda una miqueta de mancança i voldria més generositat, més amplitud de mires. Però sobretot lo de que hi hagi tants pocs intèrprets damunt dels escenaris, sobretot per part dels teatres públics. I en els moments en què hem passat, a mi em sembla fatal. Trobo que els teatres públics d'aquí i de Madrid haurien d'estar fent obres amb 30 intèrprets com a mínim, per donar feina, per donar llustre, per donar vida. I això de que es facin obres amb tan pocs intèrprets, és clar que n'hi ha de molt interessants, però a la sala petita, que tots aquests teatres tenen una sala petita, i a la sala gran, brillo.
Ja no et pregunto des de les institucions, que segurament la resposta és no, i jo crec que és evident el per què seria que no la resposta, però nosaltres, com a societat catalana, cuidem prou de la cultura?
No, segurament, no sé què dir-te. És que no sé si com a societat catalana o la societat de qualsevol lloc. La cultura és una cosa que s'ha de cuidar, però és una cosa que es desenvolupa també per ella sola. La cultura és una cosa que són fases, és un cicle. Es planta, creix, es sega, es consumeix o es metabolitza. No li donem prou importància, sens dubte. Molta de la importància que li donem és de consum, és de divertimento, és mercantilista. La veritable cultura se la va fent cadascú, diguéssim, se la va construint cadascú. És molt difícil parlar d'això, és un tema complex i complicat, però no, segurament no la cuidem prou.
Espera, que si ara entràvem en un tema complex i complicat, per acabar aquesta xerrada amb Vicky Peña, li vull preguntar per política, perquè Vicky Peña, juntament amb Bob Pop, tanquen enguany la llista de Barcelona en Comú per a aquestes properes eleccions municipals a Barcelona.
Sí, a les anteriors també hi anava.
Sí? Vas dir que sí, sense pensar-t'ho gaire?
No, jo m'ho penso molt, home. Segons qui m'oferís, no m'hi posaria de cap de les maneres. Però, en general, penso que la feina que ha fet Ada Colau i el seu equip dintre de l'Ajuntament, que no oblidem que no ho fa només l'equip d'Ada Colau, vull dir, el consens que hi ha al consistori, és les coses surten endavant, amb pros, amb contres, algunes mediatitzades, però penso que és una feina curiosament sensible, molt conscient i avançada i amb un ull molt posat a l'ecologia, al canvi climàtic, a les necessitats que tenen les grans ciutats de créixer, però d'una manera controlada, quant a la pol·lució, quant a l'administració de recursos. Segurament es poden fer les coses diferents, o potser algunes millor, però avui per avui la confiança que tinc en el seu equip i fins i tot la confiança que tinc en la seva capacitat de fer aliances amb altres partits em resulta interessant i em resulta positiu, de manera que li he donat el meu recolzament, que és simbòlic perquè vaig en els darrers llocs, però no sé si és la segona o la tercera vegada. Sí.
Et sabria greu que la gent et tillés et posés en algun tipus d'ideologia política concreta per un cas com aquest, com li ha passat a Carla Simón?
No sé, cadascú és lliure de pensar el que vulgui, i segurament aquesta decisió que he pres de recolzar-la, uns la deuen veure d'una manera, uns altres d'una altra. Si la gent et cataloga, doncs no ho sé. Jo penso que tinc vessants molt diferents. Finalment sóc una ciutadana de Barcelona que tinc dret i deure de viure i de pensar la meva ciutat d'una manera conscient i d'una manera voluntàriament preocupada, i bé, és una opció que he pres, però si la gent em vol catalogar dintre d'una opció política concreta, doncs, bueno, allà ells.
Vicky Peña, que la podeu gaudir juntament amb Núria Espert, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas i Candela Serrat en aquesta obra, La isla de l'aire, que s'està representant aquests dies al Teatre Romea de Barcelona i que després anirà a gira per tot l'estat espanyol. Vicky, és tot un plaer de conversar, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, gràcies.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Una l'altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
Dos minuts, pràcticament, i arribarem a 6:45 de la tarda. Somriure més bonic de Catalunya. Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Molt bé, molt feliç. Sí? Mira quins dies més bonics.
Sí, eh?
Ens ha tocat, eh?
Ara estan dient ara, que si plou, dits, que si no plou per Sant Jordi.
No, que no ha de ploure.
Escolta, ploure ha de ploure.
Bueno,
perquè estem
ploure.
Com estem i ha de ploure. Però, escolta,
però fem un parèntesis, eh? No? Sant Jordi no,
ja veurem,
sisplau.
Ja veurem. Ai, Déu meu, què ens portes avui?
Doncs mira, avui parlem, com sempre, de sostenibilitat i música.
Sí.
Però ho farem a través de la moda, a través dels ulls d'una dona meravellosa que va optar per una moda compromesa i sostenible. Per parlar d'aquesta nova mirada i de la protagonista del programa d'avui, ho farem amb aquesta música que ella mateixa ha triat.
Yes, I love you. Com estimo aquesta cançó
és
i com
preciosa.
Saps que m'encanten les cançons que ens porten els convidats.
Pues hoy tenemos a nuestra invitada, que es una maravillosa mujer. Tenemos a Charo de Modas Bagús, que desde bien pequeña vivió la moda desde porque su madre era costurera y claro, envuelta de moda, de vestidos y por eso se ha convertido en una gran amante de todo ello. Siempre ha buscado prendas de calidad con un precio justo y por eso decidió junto con Paolo Sangoró emprender con Modas Bagús, una aventura para ofrecer, ¿no?, que a lo que ella llama, ¿no?, la moda slow fashion con diseños exclusivos, tejidos naturales y sostenibles. Charo dice que le encanta hacer la moda, pero que la moda sea accesible y responsable y espera que sus prendas las podamos sentir esa diferencia en nuestro cuerpo, ¿no?, en la, uh-huh, con estas prendas tan y tan especiales. Buenas tardes, Charo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sasa. Gracias.
Bienvenida.
Por esta oportunidad, Radio Estel.
Charo, ¿cómo te defines?
Pues me defino como una luchadora y perseverante, porque creo firmemente que las dificultades pueden convertirse en oportunidades idóneas para renovarnos y obtener algo enriquecedor para uno mismo.
Hablas...
¿Renovarse o morir, sí o no?
Sí, sí, es así, nunca mejor dicho. Porque es verdad que Modas Bagús nació un poco de ese, ¿no?, del tocar fondo y emprender de nuevo.
Correcto, así mismo fue. En bueno, la dificultad.
¿Qué es para ti la sostenibilidad?
Sin duda, la sostenibilidad es la responsabilidad que todos tenemos ante la sociedad, ¿no? De usar nuestros recursos naturales de manera sostenible, responsable, sin agotarlos, por favor, que nuestros hijos también puedan disfrutarlos y aprovecharse de ellos.
Es verdad. Oye, una cosita, para nuestros oyentes, hemos hablado de slow fashion.
Y a mí me tiene loquísimo esto del slow fashion, ¿eh?
A ver, cuéntanos qué es el slow fashion.
Slow fashion, moda lenta, ¿no? Esto es lo que promueve es la producción y consumo de moda, de ropa de calidad. Es decir, no a toda pastilla y que sea duradera. Porque nos invitan a que usemos prendas atemporales para reducir, desacelerar el ritmo de compra compulsiva de la moda rápida. Es contrario a ello, ¿no?
Claro.
Y así reducir nuestra huella también medioambientalmente hablando. es que es altamente contaminante y es muy desolador, ¿eh? Ver esas montañas de basura, de ropa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hay unas imágenes impresionantes, ¿no?, que vimos hace poco en la televisión de ropas, ¿no?, de montañas de ropas, de aquello que tiramos.
Eso. Charo, ahora nos hablabas de la sociedad del consumo y creo que hacías muy bien hablando de slow fashion. Lo digo porque... ¿hasta qué medida el consumidor también nos tenemos que hacer responsable de esa sostenibilidad a la hora de hablar de moda?
Pues es un poco esto, ¿no? Hacerse consciente de que la moda rápida que estamos consumiendo de una manera bastante compulsiva, por decirlo de alguna manera, crea y provoca esta contaminación medioambiental y no ayuda a nada. O sea, creo que es de lo más contaminante, usa muchísima agua para destruir y deshacer estos productos, y creo que tomar conciencia de ello, pues eso, teniendo menos cantidad, más calidad.
Claro.
¿Sí o no? Sí, como siempre.
Sí, sí, sí.
Es que perdemos un poco a veces el norte, pero bueno, es normal. También para eso hay que concienciarse, ¿no?
Sí, vosotros, ¿verdad?, junto que tú con Paolo, ¿no?, habéis hecho esta moda, esta marca. ¿Cómo nació el proyecto?
Pues nace precisamente, como estábamos diciendo, Asa, de la necesidad. En el 2008, mi marido, Paolo, pierde su trabajo. Y mira, gracias a una oportunidad que nos surge de viajar a Asia, ahí en medio de toda esa confusión, dificultad, incertidumbre, nace la oportunidad, visualizamos nuestro proyecto de negocio. Y ahí comenzó Bagus, Moda Bagus.
Uy.
Y abrimos esta pequeña tienda en Ayamonte, que es un pueblecito, el último pueblo español, lindante con el Algarve de Portugal. Es muy bonito.
Qué bonito.
Se come muy bien.
Bueno, ya iremos, ya seguro que nos vamos para allí. Oye, una cosa,
eso, necesitamos unas gambitas.
Me ha encantado una palabra que has dicho, que es visualizar, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que los proyectos empiezan, ¿no?, por esa ilusión, por verlas, ¿no?, hecha realidad. Vuestros diseños son especiales. Cuéntanos también, ¿los visualizáis? ¿Las confeccionáis de una forma especial, no?
Bueno, esto corresponde siempre a viajar a Asia, ¿vale? Todos los años viajamos a India para seleccionar bonitas y delicadas sedas. Entonces las ponemos en manos de nuestro master tailor, que es el sastre, y él se encarga de confeccionarlas a la perfección. Como decía Sasa, mi madre hacía corte y confección, nos hacía la ropa, nos llevaba los 6 vestidos igual. Entonces he nacido un poco con ello. Y bueno, no es perdonable una sisa mayor que más grande que la otra, o que carga el vestido. Para mí no lo es. Como no somos jóvenes, podemos permitirnos muchas cosas, ¿vale? Pero ya después queremos pues una confección adecuada, un tejido adecuado, muy importante. Y sí, hacemos todo eso es en India. Luego también de Nepal traemos cosas, importamos terciopelos muy, muy buenos, que con la seda quedan preciosos y se hace un outfit muy bonito. Y de Tailandia también, para tallas grandes. Entonces, nosotros siempre pensamos que, de alguna manera, sentirnos cómodas y actuales no tiene que importar ni conllevar nada la talla, la edad o, ¿sabes? Esa es nuestra máxima.
Charo, tú, uno de los lemas que tienes es que la moda debe ser accesible y responsable. ¿Cómo se consigue eso?
Pues yo creo que, sin duda, concienciándonos, informándonos, ¿no?, para concienciarnos, y que cada uno libremente en su foro más interno asuma esta responsabilidad, ¿no?, que nuestras compras no dañen el medio ambiente. Ecológico no significa más caro, ¿eh? No tiene por qué significar más caro, al revés. Y esto es... pues es eso, cada vez tomar más conciencia de ello.
Me ha encantado que hayas dicho eso, porque muchas veces, ¿no?, la gente, cuando hablamos de sostenibilidad, dice, ya está, tengo que comprar o tengo que pagar mucho más dinero, ¿no? Y no debería, no es así realmente.
No.
¿Tú crees que estamos más concienciados para la gente, ¿no?, por la moda sostenible?
Yo creo que sí. Estamos teniendo cada día un poco más conciencia de que la industria de la moda puede dañar el medio ambiente. Y el cambio climático y la degradación medioambiental que estamos sufriendo, estamos cada día un poco más concienciados. Y esto, sin duda, nos está inclinando, ¿no?, por optar por alternativas más sostenibles, como el slow fashion, la moda lenta, contrario a la moda rápida, claro, la moda fast fashion y sí, desechable.
Sí. Charo,
también creo que debemos... Perdona.
No, di, ningún problema.
Creo que también debemos agradecer mucho a diseñadores y marcas importantes que promueven y defienden la moda sostenible.
Decía Charo, ahora nos hablabas de cambio climático y de moda. Yo creo que hay mucha gente, al menos yo, que soy un neófito en todo esto de la moda, que se preguntará, ¿y qué tiene que ver la moda con el cambio climático? ¿Cómo afecta la moda con el cambio climático?
Pues por lo que decíamos, la basura que contamina, o sea, todo lo que está produciendo estas ingentes cantidades de basura que está la moda rápida, ¿no? Que es compras rápido y tiras. Y a la vez, y a la postre, no ahorras. Realmente terminas por gastar más porque son ropas que te duran dos puestos.
Es eso de que lo barato sale caro, ¿no?
Efectivamente. Ya no lo has podido decir mejor. Nada que añadir.
Oye, y el comercio justo, hablabas de comercio justo. Vosotros, ¿no? Supongo que siguiendo esta filosofía dais, ¿no? Ese pago justo. Hay ese equilibrio entre el productor y el, ¿no? No hay intermediarios. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, el comercio justo lo que hace es, de alguna manera, apoyar a los trabajadores, ¿verdad?, que están en condiciones desfavorables, efectivamente, y es que promueve garantizar un sueldo justo y que las condiciones del entorno laboral en el que se mueve esta gente sean seguras y dignas. Y luego, para mí, comercio justo es también ofrecer un precio justo, todo en la justa medida, es decir, no es que... Ni tanto ni tan calvo. No, la intermedia es verdad, es donde está la virtud, decían, ¿verdad?
Charo, ahora Modas Bagus ya está, digamos, está asumido, ha concienciado a mucha gente. ¿Qué proyectos tenéis para este año que estamos ya en curso?
Pues seguimos con nuestra línea. Nuestra línea la mantenemos y no salimos de ella, no la soltamos, la moda sostenible, porque realmente, mira, en verano nuestra tienda, pues aquí estamos en la costa, en una zona bastante de calor, ¿no? Y la gente viene con productos sintéticos, casi que nos tenemos que dar un vaso de agua y sentar las señoras porque es que realmente casi que se desmayan, sinceramente. Entonces, claro, si se compran un vestido y salen con su ropita de tejidos realmente sostenible, amigable con la piel, es que se van encantadas. Y encima, casi pobrecitas, pues te lo agradecen un montón. Y nosotros, sinceramente, para nosotros eso es como el sello que garantiza realmente el que sigamos adelante por esa línea, ¿sabes?
Qué bonito.
Charo, ya por último, nosotros que somos de Barcelona y toda la gente que nos está escuchando de toda Cataluña y Andorra, si quiere comprar en Moda Bagus, ¿dónde os encontramos?
Pues www.modabagus.com.
Así de fácil, ¿eh?
Sí, así tan sencillo, Moda Bagus. O sea, de hecho, el nombre que cogimos de Bali, de Indonesia, que es Bahasa Indonesio, es Bagus, bueno, bonito, ¿no? Pues nos encantaba, nos sonaban campanillas. Pero ya claro, para que Bagus es un poco más complicado, pusimos Moda Bagus y es todo junto, www.modabagus.com.
Doncs allà hi trobareu tots aquests vestits, tota aquesta roba feta de manera sostenible a modabagus.com, això.
Muy bien, pues nada, ahí... Bueno, yo me he estado mirando unas cosas preciosas que hay. Charo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de Moda Bagus.
A vosotros, muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos que muchos más se unan para poder construir un mundo mejor y más justo para todos.
Gracias, Charo, un abrazo, que vaya muy bien.
Un abrazo a ti, muchísimas gracias, queridos.
Gairebé 56 minuts que passen de les 5 de la tarda. Això, no t'ho he fet mai, això. Normalment ho faig a les seccions, eh? Jo no t'ho he fet mai, això.
Què?
A tu. La setmana que ve sabem de què parlarem o no?
I tant.
Sí?
Ui, tant.
Ens pots avançar alguna coseta?
Us parlaré d'una cosa meravellosa, d'una dona que fa reciclatge, però recicla les ampolles de vi i de cava i les converteix en uns gots meravellosos.
De veritat?
Que els estan agafant ja tots els restaurants per tenir-los.
Boníssim.
Reciclatge pur, no?
Exacte, sostenibilitat.
Sostenibilitat,
home, i mira, i música.
I música.
Aixa Miró, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, fins la propera setmana. La setmana que ve, que jo no em perdo aquesta secció tampoc de sostenibilitat, amb aquests gots que ara ens explicava l'Aixa.